cochina y a tu palo.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern presenta l'índex de referència de preus del lloguer que ha de permetre a comunitats autònomes i ajuntaments posar-hi límits en cas d'especulació. Montse Manent.
L'índex és un mapa d'Espanya on es podran consultar l'evolució dels preus del lloguer segons les zones. El ministre José Luis Ábalos assegura que aquesta eina permetrà impulsar la primera llei estatal de vivenda.
Impulsaremos la primera ley estatal de vivienda que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. El objetivo que tendrá esta ley será regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general.
Salut confirma 7 brots nous de coronavirus a la regió sanitària de Lleida que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 4 empreses agroalimentàries, en 2 residències i també un brot en una comunitat de veïns a la capital del Segrià.
Per la seva banda, Sanitat registra 28.355 morts per Covid-19, 9 més que dilluns i 301 nous positius. El Ministeri xifra en 20 les defuncions dels últims 7 dies i en 99 els casos diagnosticats.
Acaba sense acord la primera jornada de negociacions entre els treballadors de Nissan per acordar el tancament de les plantes de Barcelona.
Tampoc hi ha hagut acord dels diferents grups parlamentaris per presentar una moció conjunta sobre Nissan. La diputada socialista Alicia Romero ha demanat no llançar la tovallola amb el pla A, que és el d'evitar el tancament de les plantes.
Crec que el futur de Nissan encara s'ha d'escriure i m'agradaria, i ens agradaria al meu grup, que no ens resignéssim i afavoríssim que la història que s'acabi escrivint sigui d'èxit. I crec que està a les nostres mans també i, per tant, posem-nos al costat dels treballadors perquè la lluita sigui conjunta i puguem aconseguir aquest escenari, és a dir, que la planta continuï a Catalunya.
Els treballadors de la mina de Vilafruns a Balsareny inicien una vaga indefinida per reclamar més seguretat en aquestes instal·lacions de la companyia Iberpotash.
Uns 400 miners s'han manifestat aquest migdia per reclamar més seguretat. En l'últim mes i mig s'han produït 3 accidents, 2 d'ells mortals.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
La marxa lenta s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Han reclamat més seguretat a la mina perquè asseguren que treballar-hi ara mateix és molt angoixant. Ho ha explicat Santi Calvo, president del comitè de muntatge rus.
Estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat.
En cultura, el Festival Grec de Barcelona arrenca aquesta nit amb l'espectacle A Tocar del Circ Baró d'Abel, que tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes com el pallasso Tortell Poltrona o el músic Refri.
La xarxa l'oferirà en directe a través de les televisions locals i de la pàgina web. El director del festival, Cesc Casadesús, ha destacat que es tracta d'una edició molt especial.
Aquest grec tan especial només es podia inaugurar amb poesia i també ho vaig dir algun altre dia, que em sembla que a més la mirada que tenen des del món del circ, aquesta poesia que ve de molts llocs, des del visual, des del moviment, des de la música, des de la paraula, era l'única forma de poder parlar de coses que no es poden dir, no?
Notícies en xarxa, edició vespre.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua amb proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, la nuvolositat és força abundant a molts punts del territori català, sobretot a la meitat nord i est del país i també a altres punts de muntanya de Catalunya. I és que el creixement de nuvolades i també la formació de núvols baixos ens deixa un cel força ennuvolat en conjunt. Hem d'esperar que fins i tot aquestes nuvolades a punts del Pirineu Oriental puguin deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Atenció també perquè a partir del vespre arribaran nuvolades també per l'oest del territori, faran augmentar la nuvolositat i fins i tot també deixaran algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada al terç oest del país. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar valors similars als d'ahir. De cara a la jornada de demà dimecres, començarem amb sol, la nuvolositat minvarà de matinada, així al matí s'imposarà el sol amb només alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral sud i nord, i novament a la tarda hem d'esperar que creixin nuvolades principalment a punts de muntanya i s'esperen xàfecs sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora hem de destacar que la 2 es troba tallada a Fondarella, a Lleida, en direcció Lleida, com a conseqüència d'un accident amb dos camions implicats d'aquesta tarda. Es fan desviaments per la Nacional 2 Antiga a Mollerús per aquest tram. També dir-vos que a l'autopista T7 a Barberà del Vallès hi ha un tram de cues d'un quilòmetre. Al tram de la D20 a l'altura de Vall d'Hebron també veiem un tram de lentitud en direcció Trinitat. I pel que fa a la resta de vies de l'àrea metropolitana, de moment circulació força tranquil·la, força còmoda a aquesta hora del vespre. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Posar un topall al preu dels lloguers podria ser una realitat abans d'acabar aquest 2020. El ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentat finalment aquesta tarda l'esperat índex de referència de preus de lloguer, que a la pràctica ha de servir per poder limitar-los.
L'índex, que ha estat elaborat a partir d'11 milions de lloguers, afegint dades com rendes, metres quadrats o superfícies territorials, es formularà ara com un mapa d'Espanya que serà públic i en el qual es podrà consultar el preu del lloguer i la seva evolució per unitats censals, districtes, províncies, municipis i comunitats autònomes. L'índex presentat avui estava previst fer-se públic el mes de març, però l'esclat de la pandèmia n'ha retrasat la seva presentació. Ara el ministre Ábalos té previst portar la iniciativa legislativa d'aquest índex al Congrés dels Diputats abans que acabi l'any. L'objectiu és que serveixi per impulsar la primera llei estatal de vivenda.
Impulsaremos la primera ley estatal de vivienda que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. El objetivo que tendrá esta ley será regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado que no podemos permitir que vuelvan a repetirse.
Amb aquesta iniciativa legislativa, les comunitats autònomes i els ajuntaments podran limitar de manera conjuntural els preus del lloguer en aquelles zones amb pujades desorbitades a partir de l'índex presentat aquesta tarda. La política de control de preus forma part dels pactes de govern entre PSOE i Unides Podemos.
Doncs la regulació dels preus dels lloguers sens dubte té partidaris i detractors. Entre aquests últims, per descomptat, el sector immobiliari, però entre els beneficiats, els llogaters i especialment els dels anomenats fons voltor, i entre ells els afectats pels fons Azora. A ciutats com Terrassa, segons les últimes dades de la Cambra de la Propietat, el preu mig del lloguer se situa en 625 euros al mes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa, un col·lectiu format per 36 famílies exigia a principis d'any una negociació col·lectiva amb la Zora, l'empresa immobiliària que els havia pujat el lloguer fins a un 80%. Els veïns, amb l'ajuda del sindicat de llogaters, van unir esforços amb altres casos de tot Catalunya per tal de coordinar els ajuntaments dels municipis afectats i aconseguir negociar amb l'empresa. La situació va empitjorar amb l'escenari de crisi sanitària i la lluita per la negociació col·lectiva va créixer encara més davant les intencions del fons voltor de pujar preus en plena pandèmia. Les persones afectades asseguren que la Zora es va posar en contacte amb elles per pressionar-les amb una última oferta de renovació del contracte, amb les mateixes clàusules abusives i limitant la proposta al temps de vigència de l'estat d'alarma. Ara aquest veïnat, resident en un bloc de pisos de la carretera de Montcada, podria veure's beneficiat per la nova mesura anunciada pel ministre Ábalos. Segons les últimes dades de la Cambra de la Propietat, a Terrassa el preu mig de lloguer se situa en 626 euros al mes.
Doncs estem en condicions ara sí de conèixer una primera reacció a aquest anunci de la posada en marxa d'un índex de referència dels preus de lloguer a tot l'estat. Lucía Martín és la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Lucía, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, com valora aquest primer pas del govern espanyol per regular i garantir un preu digne de lloguer?
Bueno, sempre és bo, no?, que des de les administracions públiques es treballi per tenir dades, diguem, fiables sobre, en aquest cas, sobre els preus dels lloguers, però en general sobre les polítiques d'habitatge. De fet, és una mancança de tot l'Estat en les últimes, no sé, en les últimes 4 dècades. El que hem patit és una opacitat absoluta i sobre aquesta qüestió, i bàsicament moltíssimes vegades les dades de les que disposem són facilitades per privats, per empreses, per portals immobiliaris, que evidentment doncs són, diguem, jutge i part. Per tant, una primera valoració seria això, que és important que en aquest cas des del govern de l'Estat es treballi per dotar de més transparència i informació al mercat del lloguer, diguem. També recordar que un índex similar, no?, o en aquest sentit també hi ha un índex a nivell català que s'ha fet ja des de fa anys i que s'ha treballat a partir de l'Observatori, també amb l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que és una institució que vam posar en marxa doncs, des del mandat anterior, des de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat, la Diputació i l'AMB, per tenir dades del mercat de lloguer i en general sobre l'habitatge, per poder fer bones polítiques d'habitatge. No hi ha bones polítiques d'habitatge sense dades. Però el que és important entendre és que el fet de tenir aquest instrument no és suficient. El que necessitem és que és una llei que reguli els preus del lloguer. Poden regular-se en base a aquest índex, en base a l'índex català, en base al que es decideixi. Però, diguem, de tenir l'índex sense tenir el canvi legislatiu que faciliti la regulació dels preus del lloguer per evitar els preus abusius que estem veient, doncs fins que no tinguem aquest canvi legislatiu, doncs no n'hi haurà prou i poc podem fer.
De fet, Lucía, el que es presentava aquesta tarda és un pas previ en aquesta llei estatal de l'habitatge i s'entén que ha d'anar per aquí o que va per aquí. Això és una mica...
Bueno, aquest és el compromís, de legislatura del govern. Nosaltres, bueno, des de l'Ajuntament de Barcelona era una de les prioritats, no?, que posàvem sobre la taula perquè aquest govern es conformés, i així va ser que es va assumir aquest compromís. I efectivament cal un índex a partir del qual poder legislar, però recordo, vull dir, a Catalunya tenim un índex de referència de preus dels lloguers, a València també n'hi ha un altre. O sigui, no és indispensable tenir un índex estatal, està bé, ajuda, es pot contrastar informació, segurament, no?, l'Estat disposa de dades a partir del Ministeri d'Hisenda, doncs, que donen molta fiabilitat a aquest resultat, o en part que poden completar els resultats d'altres índexs, no?, com el que tenim aquí, però ja dic, el que és important és que hi hagi voluntat política per dur a terme el canvi legislatiu que necessitem per poder regular els preus dels lloguers, que l'índex és un instrument que és necessari, que ens ajuda, però que cal anar molt més enllà, perquè si només ens quedem amb l'índex, que bàsicament el que fa és intentar fer una fotografia de com estan els preus dels lloguers, doncs, no sé, en el cas de Barcelona tenim molt clar quins són els preus dels lloguers mitjans, tenim molt clar que estan molt per sobre de la capacitat diguem, adquisitiva de la majoria de la població, i tenim molt clar que els preus s'han de regular per fer-los més accessibles a la majoria de la ciutadania.
Doncs Lucía Martín, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Notícies en Xarxa. Molt bona tarda.
Notícies en Xarxa. Informació al detall.
Salut confirma 7 brots de coronavirus a la regió sanitària de Lleida que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 4 empreses agroalimentàries, en 2 residències i també un brot en una comunitat de veïns a la capital del Segrià.
Els brots s'han detectat en 3 empreses del sector de la fruita del Segrià, en una empresa agroalimentària de la Segarra, en una residència que cal destacar no és de gent gran de Lleida. Salut també està fent seguiment d'un brot en una comunitat de veïns de la capital del Segrià. Aquests brots se sumen al de la residència de gent gran Castrillón de Lleida, que en aquest cas està controlat, segons ha assenyalat la gerent de la regió sanitària, Divínia Ferreny. Salut també ha confirmat 2 casos positius en una empresa agroalimentària d'Avinyó del Bages. Per la seva banda, Sanitat registra 28.355 morts per Covid-19, 9 més que dilluns, i 301 nous positius. El Ministeri xifra en 20 les defuncions dels últims 7 dies i en 99 els casos diagnosticats.
Tot plegat avui que l'OMS alerta que la pandèmia s'està accelerant i el pitjor encara no ha arribat.
Són quasi 10 milions i mig de contagis a tot el món i les xifres de morts superen el 500.000. Els focus més preocupants ara mateix són la Índia, els Estats Units i el Brasil, on la corba, en comptes d'aplanar-se, continua a l'alça.
Tot això sumat a un nou estudi que alerta d'una grip porcina a la Xina amb potencial per contagiar els humans. De moment, però, els científics que signen l'estudi no tenen cap prova que la soca es pugui transmetre dels animals a les persones.
El cert és que a la Xina cada cop hi ha més porcs infectats per una soca de grip porcina que, asseguren els experts, tindria un gran potencial per transmetre als humans i convertir-se en una nova pandèmia si continua mutant. L'estudi es basa en l'anàlisi de 30.000 mostres fetes entre 2011 i 2018 de les vies respiratòries de porcs en 10 províncies xineses. S'hi han trobat 179 virus diferents de la grip porcina, entre aquests una combinació de soques, entre les que es troba l'H1N1, la responsable de la grip A humana de 2009. Tot i això, els investigadors reconeixen que no tenen proves que aquesta nova soca es pugui transmetre també entre humans.
Pel que fa al coronavirus, però, Espanya tindrà producció nacional de vacunes contra la Covid-19. Es tracta d'empreses que fins ara elaboraven vacunes per animals i que amb la inversió del govern de l'Estat estan en procés de reconversió. Mentrestant, un total de 12 projectes espanyols treballen en el descobriment de la vacuna, un d'ells molt avançat, que ja ha donat bons resultats en els assajos amb animals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Ciència, Pedro Duque, ha presentat un informe que analitza la feina dels equips investigadors a la lluita contra el coronavirus. Així, a hores d'ara, es duen a terme un centenar d'assajos clínics per provar medicaments ja coneguts que puguin funcionar a la lluita contra la pandèmia. Duque també ha explicat que es treballa per poder produir la vacuna des d'Espanya una vegada es descobreixi.
L'adaptació de los medios productivos de varias empresas que producían vacunas veterinarias y otras que requerían ampliación, de tal manera que ahora va a existir dentro de unos pocos meses producción nacional de vacuna utilizable para humanos.
Segons Pedro Duque, encara caldrà esperar almenys 6 mesos per aconseguir resultats fiables. El ministre ha destacat els 12 projectes públics d'investigació espanyols. En concret, ha dit que un d'ells ha donat bons resultats en la fase d'assajos amb animals.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Primera jornada de negociacions avui entre treballadors i Nissan per acordar el tancament de les plantes de Barcelona. La trobada ha acabat sense la signatura dels sindicats a l'acte. La companyia japonesa els havia ofert la possibilitat de continuar les activitats no productives a Barcelona, com el centre tècnic o de compres.
Els sindicats han rebutjat negociar el tancament al negar-se a signar l'inici del període de consultes. Per la seva banda, l'empresa s'ha mostrat oberta a deixar fora de l'ERO a unes 400 persones, les dels centres d'I+D. Fons de la multinacional han assegurat que la companyia ha entregat tota la documentació justificativa pel tancament, han defensat la legalitat del procés negociador i han deixat clar que s'ha començat a comptabilitzar el calendari de les negociacions. Per la seva banda, però, els sindicats consideren que la documentació entregada no és suficient i per això s'han negat a signar l'acte.
Tampoc hi ha hagut acord dels diferents grups parlamentaris per presentar una moció conjunta sobre Nissan. A la comissió de debat que ha tingut lloc aquesta tarda, tots els partits coincidien en les línies generals del que cal, però tots han lamentat també la incapacitat per arribar a una moció conjunta.
L'objectiu primer és evitar el tancament i, si això no és possible, cal invertir en el sector de l'automòbil i en la formació i reinserció dels treballadors. La diputada socialista Alicia Romero demanava no llançar la tovallola amb el pla A, que és el d'evitar el tancament de les plantes.
Crec que el futur de Nissan encara s'ha d'escriure i m'agradaria, i ens agradaria al meu grup, que no ens resignéssim i afavoríssim que la història que s'acabi escrivint sigui d'èxit. I crec que està a les nostres mans també i, per tant, posem-nos al costat dels treballadors perquè la lluita sigui conjunta i puguem aconseguir aquest escenari, és a dir, que la planta continuï a Catalunya i que entre tots siguem capaços d'enfortir-la.
La majoria de propostes de resolució han estat aprovades en les votacions.
I avui els treballadors de la mina de Vilafruns, a Balsareny, han iniciat una vaga indefinida per reclamar més seguretat en aquestes instal·lacions de la companyia Iberpotash. Uns 400 miners s'han manifestat aquest migdia per reclamar més seguretat. En l'últim mes i mig s'han produït 3 accidents, 2 d'ells mortals. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. La marxa lenta s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Han reclamat més seguretat a la mina perquè asseguren que treballar-hi ara mateix és molt angoixant. Ho ha explicat Santi Calvo, president del comitè de muntatge rus.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
Amb tot, també el secretari de Comissions Obreres d'Indústria de la Catalunya Central, Josep Rueda, també ha explicat que la mina actualment comença a estar obsoleta, però volen seguir-hi treballant en millors condicions.
Perquè no només és la inseguretat de la mina de Sallent, tenim una mina com és la mina de Súria, que és la mina puntera, la mina que té futur, que tenim un problema brutal amb temperatures, tenim treballadors treballant a 40 graus sota terra.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha estès la mà per parlar amb els miners i arribar a un acord per tal de poder assegurar la seguretat de la mina.
I les entitats d'atenció social a Catalunya reclamen que les administracions es dediquin a lluitar contra la crisi social els mateixos esforços que els que estan dedicant a la crisi sanitària i l'aprovació, el més aviat possible, d'una llei que la reguli i asseguri el seu finançament. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Entitats que han constituït la taula d'emergència social i entre els que trobem Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc dels Aliments i la Comunitat de Sant Egidi. Una taula que haurà d'abordar l'urgència assistencial derivada del Covid-19. Francina Alsina és la presidenta de la taula del tercer sector.
La resposta a la crisi social de la Covid ha de ser, com a mínim, la mateixa que per la crisi sanitària, perquè aquesta que estem vivint ara és una crisi sense precedents. Aquesta és també una emergència social amb efectes directes en les persones.
De la seva banda, el president de la Comunitat de Sant Egidi, Jaume Castro, ha reclamat un canvi en el model assistencial de la gent gran a Catalunya.
Orientar el nostre sistema d'assistència social i sanitària als ancians cap a un model no residencial, o sigui, la potenciació de l'assistència domiciliària.
La taula compta amb el suport i assessorament del síndic de Greuges, Rafael Ribó, que s'ha ofert com a interlocutor. Des de l'inici de la pandèmia, en només 3 mesos han hagut d'atendre aquestes entitats 640.000 persones, multiplicant per 3 les demandes, per exemple, d'ajuda alimentària i per 2 en habitatge.
I en cultura, el Festival Grec de Barcelona arrenca aquesta nit amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró d'Abel, molt relacionada amb les vivències provocades per la pandèmia del coronavirus. La xarxa l'oferirà en directe a través de les televisions locals i de la pàgina web.
L'espectacle tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes tan destacats com el pallasso Tortell Poltrona o el músic Refri. El director del festival, Cesc Casadesús, ha destacat que aquesta edició només es podia estrenar amb la poesia que proposa aquest espectacle i la unió de les diverses arts en el circ.
Aquest grec tan especial només es podia inaugurar amb poesia, i també ho vaig dir algun altre dia, que em sembla que, a més a més, la mirada que tenen des del món del circ, aquesta poesia que ve de molts llocs, des del visual, des del moviment, des de la música, des de la paraula, era l'única forma de poder parlar de coses que no es poden dir, no?
L'espectacle inaugural del grec serà ofert en directe per les televisions locals de la xarxa i a la xarxa.cat quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Pep Lluís Martí no continuarà a la banqueta del Girona Futbol Club.
El club gironí ha decidit rescindir el contracte de l'entrenador Balear, que ha dirigit l'equip 23 partits aquesta temporada. Des que el tècnic es va fer càrrec de la banqueta del Girona, l'equip ha sumat 35 punts amb un balanç de 9 victòries, 8 empats i 6 derrotes. En Pep Lluís Martí també abandonen la disciplina del club els assistents Fabián Rivero i José Manuel Ramón. Francisco Rodríguez serà l'encarregat de dirigir el conjunt blanc i vermell en les 6 jornades restants de la Lliga i el possible play-off d'ascens. Els catalans ocupen ara la 5ª posició de segona a 9 punts de les places d'ascens directe.
El Barça juga avui davant l'Atlètic de Madrid amb el tècnic Quique Setién a la corda fluixa.
Amb l'obligació de guanyar per seguir viu en la lluita pel títol. A més, la tensió creixent entre part de la plantilla i el cos tècnic ha afeblit la figura de Quique Setién, que ja comença a estar qüestionat. El tècnic del filial recentment renovat, García Pimienta, seria el recanvi de Setién si es perden les opcions de títol.
En bàsquet, el Barça vol conquerir la 19a Lliga.
L'equip blaugrana s'enfronta al Baskonia a partir de les 8 del vespre a la Fonteta de Sant Lluís, a València. El conjunt català espera guanyar un nou títol domèstic. Escoltem el jugador del Barça, Adam Hanga.
Obviamente esto será un partido único, ¿no? Sabemos que jugamos para ganar la liga. Yo creo que hemos trabajado muchísimo para llegar a una situación como esto, ¿no? Y obviamente nuestro objetivo, como siempre, queremos ganarlo, ¿no?
Júlia Soler és l'aposta de futur de l'Uni Girona per la temporada 2020-2021.
L'alè de Banyoles, amb només 18 anys, s'ha convertit en una peça clau als esquemes de Joan Pau Torralba amb el segon equip, el City Leaf Jaiec Uni a la Lliga Femenina 2. La del Pla de l'Estany també ha estat una de les jugadores habituals en les convocatòries d'Eric Surís per al primer equip.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
It's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear. It's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation. Is the love that I've found ever since you've been around. there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Ginés.
El govern presenta l'índex de referència de preus del lloguer que ha de permetre a comunitats autònomes i ajuntaments posar-hi límits en cas d'especulació. Montse Manent.
L'índex és un mapa d'Espanya on es podran consultar l'evolució dels preus del lloguer segons les zones. El ministre José Luis Ábalos assegura que aquesta eina permetrà impulsar la primera llei estatal de vivenda.
Impulsaremos la primera ley estatal de vivienda que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. El objetivo que tendrá esta ley será regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general.
Salut confirma 7 brots de coronavirus a la regió sanitària de Lleida que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 4 empreses agroalimentàries, en 2 residències i també un brot en una comunitat de veïns a la capital del Segrià.
Per la seva banda, Sanitat registra 28.355 morts per Covid-19, 9 més que dilluns, i 301 nous positius. El Ministeri xifra en 20 les defuncions dels últims 7 dies i en 99 els casos diagnosticats.
Acaba sense acord la primera jornada de negociacions entre els treballadors i Nissan per acordar el tancament de les plantes de Barcelona.
Tampoc hi ha hagut acord dels diferents grups parlamentaris per presentar una moció conjunta sobre Nissan. La diputada socialista Alicia Romero ha demanat no llançar la tovallola amb el pla A, que és el d'evitar el tancament de les plantes.
Crec que el futur de Nissan encara s'ha d'escriure i m'agradaria, i ens agradaria al meu grup, que no ens resignéssim i afavoríssim que la història que s'acabi escrivint sigui d'èxit. I crec que està a les nostres mans també i, per tant, posem-nos al costat dels treballadors perquè la lluita sigui conjunta i puguem aconseguir aquest escenari, és a dir, que la planta continuï a Catalunya.
Els treballadors de la mina de Vilafruns a Balsareny inicien una vaga indefinida per reclamar més seguretat en aquestes instal·lacions de la companyia Iberpotash.
Uns 400 miners s'han manifestat aquest migdia per reclamar més seguretat. En l'últim mes i mig s'han produït 3 accidents, 2 d'ells mortals.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
La marxa lenta s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Han reclamat més seguretat a la mina perquè asseguren que treballar-hi ara mateix és molt angoixant. Ho ha explicat Santi Calvo, president del comitè de muntatge rus.
Estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat.
I en cultura, el Festival Grec de Barcelona arrenca aquesta nit amb l'espectacle A Tocar del Circ Baró d'Abel, que tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes com el pallasso Tortell Poltrona o el músic Refri.
La xarxa l'oferirà en directe a través de les televisions locals i de la pàgina web. El director del festival, Cesc Casadesús, ha destacat que es tracta d'una edició molt especial.
Aquest grec tan especial només es podia inaugurar amb poesia, i també ho vaig dir algun altre dia, que em sembla que, a més a més, la mirada que tenen des del món del circ, aquesta poesia que ve de molts llocs, des del visual, des del moviment, des de la música, des de la paraula, era l'única forma de poder parlar de coses que no es poden dir, no?
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, la nuvolositat és força abundant a molts punts del territori català, sobretot a la meitat nord i est del país i també a d'altres punts de muntanya de Catalunya. I és que el creixement de nuvolades i també la formació de núvols baixos ens deixa un cel força ennuvolat en conjunt. Hem d'esperar que fins i tot aquestes nuvolades a punts del Pirineu Oriental puguin deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Atenció també perquè a partir del vespre arribaran nuvolades també per l'oest del territori, faran augmentar la nuvolositat i fins i tot també deixaran algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada al terç oest del país. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar valors similars als d'ahir. De cara a la jornada de demà dimecres, començarem amb sol, la nuvolositat minvarà de matinada, així al matí s'imposarà el sol amb només alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral sud i nord, i novament a la tarda hem d'esperar que creixin nuvolades principalment a punts de muntanya i s'esperen xàfecs sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora hem de destacar que continua tallada l'autovia 2 a Fondarella en direcció Lleida com a conseqüència d'un accident que s'ha produït aquesta tarda amb dos camions implicats. Un d'ells ha cremat completament i això provoca que la via estigui restringida en direcció Lleida. Són desviaments per la Nacional 2 a l'altura de Mollerussa i això provoca també cues en aquesta via, la Nacional 2, a l'altura de Sidamon, on hi ha uns 7 quilòmetres d'aturades. Per tant, molta prudència als conductors que circuleu per aquest punt. A la resta de vies, de moment, circulació còmoda, circulació tranquil·la, segons veiem per càmeres, també fluïdesa a les vies de l'àrea metropolitana, no ens consta cap incidència a aquesta hora. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Posar un topall al preu dels lloguers podria ser una realitat abans d'acabar aquest 2020. El ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentat finalment aquesta tarda l'esperat índex de referència de preus de lloguer, que a la pràctica ha d'acabar servint per poder limitar-los.
L'índex, que ha estat elaborat a partir d'11 milions de lloguers, afegint dades com rendes, metres quadrats o superfícies territorials, es formularà ara com un mapa d'Espanya que serà públic i en el qual es podrà consultar el preu del lloguer i la seva evolució per unitats censals, districtes, províncies, municipis i comunitats autònomes. L'índex presentat avui estava previst fer-se públic el mes de març, però l'esclat de la pandèmia n'ha endarrerit la seva presentació. Ara, el ministre Ábalos té previst portar la iniciativa legislativa d'aquest índex al Congrés dels Diputats abans que acabi l'any. L'objectiu és que serveixi per impulsar la primera llei estatal de vivenda.
Impulsaremos la primera ley estatal de vivienda que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. El objetivo que tendrá esta ley será regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado que no podemos permitir que vuelvan a repetirse.
Amb aquesta iniciativa legislativa, les comunitats autònomes i els ajuntaments podran limitar de manera conjuntural els preus del lloguer en aquelles zones amb pujades desorbitades a partir de l'índex presentat aquesta tarda. La política de control de preus forma part dels pactes de govern entre PSOE i Unidas Podemos.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Salut confirma 7 brots de coronavirus a la regió sanitària de Lleida que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 4 empreses agroalimentàries, en 2 residències i també un brot en una comunitat de veïns a la capital del Segrià.
Els brots s'han detectat en tres empreses del sector de la fruita del Segrià, en una empresa agroalimentària de la Segarra, en una residència que cal destacar no és de la gent gran a de Lleida. Salut també està fent seguiment d'un brot en una comunitat de veïns de la capital del Segrià. Aquests brots se sumen al de la residència de gent gran Castrillón de Lleida, que en aquest cas està controlat, segons ha assenyalat la gerent de la regió sanitària Divina Ferreny. Salut també ha confirmat dos casos positius en una empresa agroalimentària d'Avinyó, al Bages. Per la seva banda, Sanitat registra 28.355 morts per Covid-19, 9 més que dilluns, i 301 nous positius. El Ministeri xifra en 20 les defuncions dels últims 7 dies i en 99 els casos diagnosticats.
Tot plegat avui que l'OMS alerta que la pandèmia s'està accelerant i el pitjor encara no ha arribat.
Són quasi 10 milions i mig de contagis a tot el món i les xifres de morts superen el milió i mig, el mig milió. Els focus més preocupants ara mateix són la Índia, els Estats Units i el Brasil, on la corba, en comptes de planar-se, continua a l'alça.
Tot això sumat a un nou estudi que alerta d'una grip porcina a la Xina amb potencial per contagiar els humans. De moment, però, els científics que signen l'estudi no tenen cap prova que la soca es pugui transmetre dels animals a les persones.
El cert és que a la Xina cada cop hi ha més porcs infectats per una soca de grip porcina que, asseguren els experts, tindria un gran potencial per transmetre als humans i convertir-se en una nova pandèmia si continua mutant. L'estudi es basa en l'anàlisi de 30.000 mostres fetes entre 2011 i 2018 de les vies respiratòries de porcs en 10 províncies xineses. S'hi han trobat 179 virus diferents de la grip porcina, entre aquests una combinació de soques entre les que es troba l'H1N1, la responsable de la grip A humana de 2009. Tot i això, els investigadors reconeixen que no tenen proves que aquesta nova soca es pugui transmetre també entre humans.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En clau política, nous retrets dialèctics a propòsit de la taula de diàleg que suposadament s'hauria de reunir de nou a mitjans de juliol, malgrat les reticències dels darrers dies del govern espanyol excusant-se en el clima preelectoral a Catalunya. Doncs bé, el govern de la Generalitat acusa ara l'executiu de Pedro Sánchez d'utilitzar excuses per dilatar encara més aquesta mesa de negociació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dit que el govern central està endarrerint la reunió de la taula del diàleg.
Des del govern de Catalunya no hi ha cap voluntat ni cap intenció de dilatar doncs, aquesta trobada de la taula del diàleg i, en tot cas, qui sembla que està dilatant i està posposant aquesta trobada és el govern de l'Estat espanyol. Primer amb l'excusa de les eleccions a basques i gallegues i ara doncs, amb un escenari d'eleccions catalanes que ni tan sols està convocat.
Budó ha defensat l'auditoria als Mossos d'Esquadra argumentant que intenta corregir males actituds i ho ha contrastat amb les condecoracions atorgades pel govern espanyol als agents que van cometre abusos durant l'1 d'octubre, ha dit.
Gràcies, Mont. Doncs, per la seva banda, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha assegurat avui que el govern espanyol no té cap inconvenient a reunir la mesa de diàleg amb la Generalitat al juliol. Per Montero seria oportú, ha dit, que fos després de les eleccions al País Basc i Galícia del dia 12.
Montero ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, en què ha assegurat també que l'executiu de Pedro Sánchez manté el seu full de ruta pel que fa al diàleg i ha dit que el govern també haurà de decidir si també veu oportuna la celebració de la trobada.
El presidente del gobierno ya anunció que no tendría ningún inconveniente en reunirse a lo largo del mes de julio. Parece oportuno que sea después de la celebración de los encuentros electorales que tenemos tanto en el País Vasco como en Galicia, donde siempre se suele ahora concentrar también parte de las energías en la campaña política.
Montero ha defensat la transparència del govern espanyol en aquesta qüestió i ha assegurat que segueix considerant que la solució per Catalunya ha de ser dialogada i venir de fòrums que s'havien posat en un parèntesis per la pandèmia.
I encara un darrer apunt sobre el procés. Llibertat amb càrrec sense mesures cautelars per 4 investigats per l'operació Judas.
Així han sortit dels jutjats de Sabadell i Mollet els 4 investigats en l'operació Judas que aquest dimarts estaven citats a declarar a l'Audiència Nacional. Ni la Fiscalia ni les acusacions no han demanat cap mesura cautelar per als acusats, per qui es mantenen, tot i això, els càrrecs. Els acusen de pertinença a organització terrorista per haver participat en mobilitzacions post-sentència i per ser coneguts dels primers 7 membres de CDRs detinguts i empresonats al setembre de l'any passat per suposadament haver planejat una resposta violenta al veredicte de l'1 d'octubre. Els quatre encausats s'han acollit al seu dret a no declarar i només han respost les preguntes de la defensa. Arran de la pandèmia, tots quatre han declarat per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i de Mollet els més pròxims als seus domicilis.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Primera jornada de negociacions avui entre treballadors i Nissan per acordar el tancament de les plantes de Barcelona. La trobada ha acabat sense la signatura dels sindicats a l'acte. La companyia japonesa els havia ofert la possibilitat de continuar les activitats no productives a Barcelona com el centre tècnic o de compres.
Els sindicats han rebutjat negociar el tancament al negar-se a signar l'inici del període de consultes. Per la seva banda, l'empresa s'ha mostrat oberta a deixar fora de l'ERO a unes 400 persones, les dels centres d'I+D. Fons de la multinacional han assegurat que la companyia ha entregat tota la documentació justificativa pel tancament, han defensat la legalitat del procés negociador i han deixat clar que s'ha començat a comptabilitzar el calendari de les negociacions. Per la seva banda, però, els sindicats consideren que la documentació entregada no és suficient i per això s'han negat a signar l'acte.
Tampoc hi ha hagut acord dels diferents grups parlamentaris per presentar una moció conjunta sobre Nissan. A la comissió de debat que ha tingut lloc aquesta tarda, tots els partits coincidien en les línies generals del que cal, però tots han lamentat també la incapacitat per arribar a una moció conjunta.
L'objectiu primer és evitar el tancament i, si això no és possible, cal invertir en el sector de l'automòbil i en la formació i reinserció dels treballadors. La diputada socialista Alicia Romero demanava no llançar la tovallola amb el pla A, que és el d'evitar el tancament de les plantes.
Crec que el futur de Nissan encara s'ha d'escriure i m'agradaria, i ens agradaria al meu grup, que no ens resignéssim i afavoríssim que la història que s'acabi escrivint sigui d'èxit. I crec que està a les nostres mans també i, per tant, posem-nos al costat dels treballadors perquè la lluita sigui conjunta i puguem aconseguir aquest escenari, és a dir, que la planta continuï a Catalunya i que entre tots siguem capaços d'enfortir-la.
La majoria de propostes de resolució han estat aprovades en les votacions.
I avui els treballadors de la mina de Vilafruns, a Balsareny, han iniciat una vaga indefinida per reclamar més seguretat en aquestes instal·lacions de la companyia Iberpotash. Uns 400 miners s'han manifestat aquest migdia per reclamar més seguretat. Com dèiem, en l'últim mes i mig s'han produït 3 accidents, 2 d'ells mortals. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. La marxa lenta s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Han reclamat més seguretat a la mina perquè asseguren que treballar-hi ara mateix és molt angoixant. Ho ha explicat Santi Calvo, president del comitè de muntatge rus.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
Amb tot, també el secretari de Comissions Obreres d'Indústria de la Catalunya Central, Josep Rueda, també ha explicat que la mina actualment comença a estar obsoleta, però volen seguir-hi treballant en millors condicions.
Perquè no només és la inseguretat de la mina de Sallent, tenim una mina com és la mina de Súria, que és la mina puntera, la mina que té futur, que tenim un problema brutal amb temperatures, tenim treballadors treballant a 40 graus sota terra.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha estès la mà per parlar amb els miners i arribar a un acord per tal de poder assegurar la seguretat de la mina.
Canviar els costums és possible. Tothom ho ha pogut comprovar durant la pandèmia i el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, confia que l'experiència serveixi per canviar els hàbits contra el canvi climàtic. Ho ha dit a l'Espai l'any que ens va canviar la vida de la xarxa. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. La gent no s'ha sentit amenaçada pel canvi climàtic com sí que s'hi ha sentit per la Covid-19. Per això ha fet un canvi total d'estil de vida que ha comportat millores en la contaminació del planeta i en la natura. Per tant, si perllonguem aquests nous hàbits, diu Eliseu Vilaclara, provocarem un gir important i positiu.
Jo confio que alguna cosa quedi, no? Encara que només sigui la compatibilització del treball presencial amb el teletreball. I una certa conscienciació, jo penso que potser a l'estiu no cal anar-se anar a Bali i pots anar-te'n al Pallars o pots anar-te'n a... si vols sortir una miqueta més lluny, doncs en pots anar a Roma.
De cara al risc d'incendis d'aquest estiu, Vilaclara avisa que la vegetació ha crescut molt amb les pluges de la primavera i també al sotabosc, un material que es pot assecar molt al juliol si continua fent tant de sal.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Consternació a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, després de l'atac masclista que va tenir lloc ahir a la nit. L'agressor, però, continua en parador desconegut després de fugar-se després de l'atac. Un jutjat del municipi ha ordenat la detenció d'aquest suposat autor del llançament d'un líquid abrasiu sobre una dona i la seva filla que continuen ingressades a la Vall d'Hebron. De fet, sembla que hi ha antecedents i denúncies prèvies. La petita té lesions lleus, però la mare pateix cremades a la boca i a l'ull dret i podria perdre la visió. El municipi ha condemnat l'atac amb una concentració davant del consistori. Televisió Costa Brava, Xavi Martí, bona tarda.
Indignació i tristesa per un atac injustificable i covard. Ajuntament i Societat de Sant Feliu de Guíxols han rebutjat l'agressió masclista que una dona i la seva filla van patir aquest dilluns per part d'un home que es va donar la fuga. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, i la regidora de Serveis Socials, Laura Serrano, han posat veu al sentir de la ciutat després d'un nou cas de masclisme en una família sobre la qual no consten denúncies ni es tenia constància d'altres episodis d'agressions. Laura Serrano és regidora d'Igualtat i Carles Motes, alcalde de la ciutat.
Una violència exercida d'una forma covarda i monstruosa.
No tinc paraules per descriure un acte d'aquesta baixesa tan moral com humana, no?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha recordat les dones que pateixen violència masclista en silenci i els ha demanat que denunciïn els seus agressors. Els ha assegurat que les administracions estaran al seu costat.
I segueix a l'UCI, han estat crític el nen de 6 anys que es va ofegar amb un amic a la platja de Roses a l'Alt Empordà.
L'accident que va acabar amb la vida d'un dels nens de 7 anys va tenir lloc ahir al vespre i les primeres investigacions apunten que cap dels dos menors sabia nedar. Els dos infants van aparèixer surant i els mateixos pares els van treure de l'aigua. En el moment dels fets hi havia personal sanitari del SEM a prop de la platja i els van atendre i van ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Es dona el cas que a la platja de Roses encara no s'ha iniciat el servei de socorrisme.
En cultura, el Festival Grec de Barcelona arrenca aquesta nit amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró d'Abel, molt relacionada amb les vivències provocades per la pandèmia del coronavirus. La xarxa us l'ofereix a través de les televisions locals.
L'espectacle tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes tan destacats com el pallasso Tortell Poltrona o el músic Refri. El director del festival, Cesc Casadesús, ha destacat que aquesta edició només es podia estrenar amb la poesia que proposa aquest espectacle i la unió de diverses arts en el circ.
Aquest grec tan especial només es podia inaugurar amb poesia i també ho vaig dir un altre dia, que em sembla que més a més la mirada que tenen des del món del circ, aquesta poesia que ve de molts llocs, des del visual, des del moviment, des de la música, des de la paraula... Era l'única forma de poder parlar de coses que no es poden dir, no?
L'espectacle inaugural del grec serà ofert en directe per les televisions locals de la xarxa quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit.
I el Festival Castell de Peralada, l'Alt Empordà, ha presentat la programació per aquest estiu, una edició que presenta una programació excepcional, ja que totes les actuacions es faran en streaming i que comptarà amb estrenes d'artistes amb segell Peralada. Després de l'anunci de l'anul·lació de l'edició convencional d'aquest any, l'organització ha volgut que la música tornés a la Peralada, encara que fos de manera virtual. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Festival de Peralada, malgrat haver anul·lat l'edició d'aquest any, ha volgut seguir oferint una programació reduïda i online de manera gratuïta per seguir oferint cultura i música aquest estiu. Del 22 al 31 de juliol, el festival oferirà a través de la seva pàgina web concerts i actuacions d'artistes amb segell Peralada. L'encarregada d'obrir la programació serà Maria Pagès. La bailaora estarà acompanyada de l'Arbi El Harti amb l'espectacle de nova creació Entramos en el Jardín, una actuació online que canvia d'escenari, tal com ha explicat la presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué.
Entonces hemos buscado un marco diferente a no hacer el festival en el auditorio. Hemos buscado un marco que utilizamos al principio de nuestros orígenes, que són les muralles del Carmel. Allí muntarem un escenari a l'aire llibre.
Un canvi d'ubicació, doncs, que torna als orígens del festival i que comptarà amb actuacions temàtiques dedicades a les persones que estan lluitant contra la pandèmia de la Covid-19.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Pep Lluís Martí no continuarà a la banqueta del Girona Futbol Club.
El club gironí ha decidit rescindir el contracte de l'entrenador balear, que ha dirigit l'equip 23 partits aquesta temporada. Des que el tècnic es va fer càrrec de la banqueta del Girona, l'equip ha sumat 35 punts amb un balanç de 9 victòries, 8 empats i 6 derrotes. En Pep Lluís Martí també abandona la disciplina del club els assistents Fabián Rivero i José Manuel Ramón. Francisco Rodríguez serà l'encarregat de dirigir el conjunt blanc i vermell en les 6 jornades restants de la Lliga i el possible play-off d'ascens. Els catalans ocupen la 5a posició de segona a 9 punts de les places d'ascens directe.
El Barça juga avui davant l'Atlètic de Madrid amb el tècnic Quique Setién a la corda fluixa.
Amb l'obligació de guanyar per seguir viu en la lluita pel títol, a més, la tensió creixent entre part de la plantilla i el cos tècnic ha afeblit la figura de Quique Setién, que ja comença a estar qüestionat. El tècnic del filial recentment renovat, García Pimienta, seria el recanvi de Setién si es perden les opcions de títol.
En bàsquet, el Barça vol conquerir la 19a Lliga.
L'equip blaugrana s'enfronta al Baskonia a partir d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, a la Fonteta de Sant Lluís, a València. El conjunt català espera guanyar un nou títol domèstic. Escoltem el jugador del Barça, Adam Hanga.
Obviamente esto será un partido único, ¿no? Sabemos que jugamos para ganar la Liga. Yo creo que hemos trabajado muchísimo para llegar a una situación como esto, ¿no? Y obviamente nuestro objetivo, como siempre, queremos ganarlo, ¿no?
La Unió Esportiva Sant Cugat jugarà per primera vegada a la Lliga EVA.
El club de Sant Cugat del Vallès ha acceptat la plaça que els ha ofert la federació per estrenar-se en competició estatal.
Júlia Soler és l'aposta de futur de l'Uni Girona per la nova temporada.
L'Ale de Banyoles, amb només 18 anys, s'ha convertit en una peça clau als esquemes de Joan Pau Torralba, amb el segon equip, el City Leaf Jayek Uni, a la Lliga Femenina 2. La del Pla de l'Estany també ha estat una de les jugadores habituals en les convocatòries d'Eric Suris per al primer equip, disposant de minuts tant a la Lliga com a la Copa i a l'Euroleague Women.
La Generalitat recupera les competències i elabora el pla sectorial.
Un document base de desconfinament que s'aplicarà a tot el territori i a tots els esports, exceptuant el futbol i el bàsquet professionals, que segueixen dependent del govern central.
Fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ale Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Plat saludable enfront la piràmide nutricional. Quan em pregunten les bases d'una alimentació saludable, sempre començo mostrant el plat saludable. Em sorprèn que no molta gent estigui familiaritzada amb aquesta imatge i la gran majoria segueixen tenint en la ment la desfassada piràmide nutricional. Per això, en aquesta càpsula, us faré un petit repàs a través de la història de les recomanacions alimentàries per entendre el que recomanem avui dia com a alimentació saludable. El 1970, el Departament d'Agricultura dels Estats Units, USDA, publica les primeres recomanacions dietètiques, sense tenir en compte que en aquest moment era una població amb un alt consum de greixos i sucres refinats, promogut en gran part per la indústria alimentària. El 1991 es publica la primera piràmide nutricional que, per mantenir els interessos de certs sectors, marca com a grup d'aliments base per a una alimentació saludable els hidrats de carboni, sense mencionar els cereals integrals i incloent dins del grup productes plens de sucres refinats com els cereals per l'esmorzar. Aquesta piràmide es va defensar fins al 2005, quan es revisen i s'actualitzen les guies i recomanacions al veure que els índexs de moltes malalties, d'hipertensió i de diabetis no havien disminuït. Es comença a parlar de fer esport per evitar el sedentarisme i de promoure una bona salut psicològica. També parlen d'alguns tipus de greixos i de reduir el sucre, però segueix sent insuficient i amb un alt consum d'hidrats de carboni, proteïna de baixa qualitat i làctics. El 2011, degut a l'augment exponencial d'obesitat als Estats Units, The USDA actualitza les guies d'una manera poc entenedora pels americans i, en resposta, impulsada per Michelle Obama i el secretari d'Agricultura, canvien la piràmide pel MyPlate. Per primera vegada, es proposa una eina més visual i d'ús quotidià, on es divideix un plat en les proporcions que ha de contenir de cada grup d'aliment. És una bona proposta, però segueix faltant molta informació. Finalment, nutricionistes de la Harvard School, agafant la idea del MyPlate, desenvolupen la Healthy Eating Pyramid i el Healthy Eating Plate, conegut com a plat saludable. Es proposa com a beguda principal l'aigua i la importància d'hidratar-se. Es limita la recomanació dels làctics diaris. La base del plat, un 50%, són les verdures, hortalisses i fruites. Es parla de greixos saludables i d'amanir o cuinar amb oli d'oliva verge. Es recomana un 25% del plat d'hidrats de carboni, especificant que siguin de gra sencer i integrals, i evitant els refinats. Es promou la proteïna saludable, peix, carn blanca, llegums, ous i limita els embotits i carns vermelles. Finalment, recomana la pràctica d'esport o de mantenir-se actiu cada dia.
La xarxa de comunicació local.